cap dels metges em dir quan s'acaben les baixes mèdiques. Entre altres coses, perquè el que deia el David Madí, que és que la gent quan està de baixa té ganes de reincorporar-se i viu amb angoixa el fet de no estar treballant, li passa a tothom. No només li passa als representants polítics, o a una gent molt cívica, o una gent que té moltes ganes de treballar pel país. Li passa a ningú li agrada estar amb una depressió, amb un trastorn. Pues és el tipus de trastorns que s'està qüestionant la seva llargària, diguem, en el sistema públic, no? S'està qüestionant això. He vist,
No sé si són aquestes.
Sí, són exactament aquestes.
Però tothom és conscient de que hi ha, i això està fins i tot treballat en l'àmbit de les investigadors que envolten la jurisdicció laboral, que hi ha gent que fa veure que té una baixa perquè té un problema a les cervicals i el troben recollint sacs. Home, això és clarament una mala praxi en l'utilització d'una baixa mèdica.
Montserrat,
i això existeix.
El que s'està plantejant el govern, i estaria bé que coneguessis la notícia en profunditat, no són aquest tipus de baixes. Són, bàsicament, malalties que tenen a veure amb qüestions musculars, que s'allarguen més del compte, i malalties que tenen a veure amb trastorns mentals.
Bueno,
per tant, la confiança
si no
en els nostres metges perquè
posterior
diguin...
posterior és molt difícil saber...
Pues el que s'ha de fer...
Ja ho ha dit si el senyor Lleonard, clar, és que el diagnòstic, si no el poden fer... perquè
intento ser breu, però deixa'm acabar, Montserrat. És a dir, el que no pot ser és que nosaltres, en lloc de posar més recursos perquè hi hagi millors diagnòstics, el que posem siguin incentius econòmics perquè els metges, de forma absolutament mercantilitzada, donin altes a gent que encara no li han de donar l'alta. Perquè això el que genera és una sospita entre els malalts i els pacients, i jo començaré a desconfiar del meu metge, perquè diré, m'estàs donant l'alta perquè realment tinc l'alta, o és perquè tens incentius perquè el teu cap tingui més inversions? Doncs ja està, doncs això és increïble que un govern autodenominat d'esquerres ho posi sobre la taula. I acabo amb això. Si ho fes un govern de dreta, si ho fes un govern del senyor David Madí, estaríem mobilitzant-nos al carrer per aturar-ho. I el PSC té aquesta capacitat de plantejar-se com un partit...
M'agrada la franquesa.
Sí, efectivament.
Ja que és una política més de Ayuso que de...
Home, és una política de dretes, absolutament, i que ha passat una mica per alt. I el senyor Illa pot sortir dient gràcies al sistema públic, i he vingut aquí, m'han cuidat, i no sé què, i per la porta de darrere hi veiem una notícia que ens diu que volen condicionar el finançament dels CAPs a aquesta maniobra neoliberalíssima que està plantejant el PSC.
David Madí, per al·lusions.
Deixa'm... No tinc cap vocació de ser ni conseller ni ministre de Sanitat, t'ho asseguro, perquè a més no em considero gens qualificat per això. Però deixa'm anar al centre del problema, perquè el doctor Lleonard, no sé si és doctor, suposo, no? El doctor Lleonard ho deia, que aquí hi ha també un xoc generacional amb els metges, no? Perquè en el centre d'aquest problema hi ha això, però sobretot hi ha el tema de les guàrdies. El professional mèdic, dins d'aquest nucli dur de l'estat del benestar, és el professional que més preparació té, que la seva formació dura més anys, de promig entre 9 i 11 anys. Els docents, per entendre'n, són 4. Per tant, són gent molt que s'hi ha invertit molt en la seva formació, que ocupen un dels llocs més importants d'un sistema on, bàsicament, per tenir la radiografia sencera, bàsicament doncs, tens el 75% de la població que està únicament en la sanitat pública i tens entre un 25 i un 30% de la població que està en mútues i assegurances privades que descarreguen la sanitat pública. Val? Llavors, aquí crec que realment calen reformes i plantejar-s'ho d'una manera molt important, perquè això que és centre de l'estat del benestar que ningú discuteix s'ha de fer ben fet. No pot ser que ens trobem amb els pilars de l'estat del benestar que facin aigües. I per tant, doncs, això és molt fotut. En el centre està aquesta tradició que deia el senyor Lleonard del canvi de generació. Els nous metges, les guàrdies de 24 hores, que ha format part de la tradició històrica de la professió, ja els hi costen. És a dir,
tot i que
les cobren molt bé, tot és que és una part substancial del sou, hi ha problemes perquè, a més, no cotitzen de la mateixa manera de cara a la jubilació. Hi ha greuges d'aquests, però consideren que és un atemptat a l'estil de vida d'una persona, d'un treballador normal. Bé, aquí està el centre de la qüestió. La ministra de Sanitat, que és de l'òrbita més esquerranosa, de Mas Madrid, diu que això no es pot solucionar de cap de les maneres, perquè altera el sistema d'una manera dràstica. No hi ha prous metges per cobrir, si s'eliminessin les guàrdies per cobrir els torns. Bé, en fi, tota una problemàtica de logística. Bé, aquest és un tema que jo l'entenc, per què es produeix i quina solució té, doncs em costa de veure-la, no? Perquè és evident que si tu comences a treure les guàrdies, doncs hi haurà molts de torns que s'han de cobrir amb metges que no existeixen, entre altres coses. Entre altres coses, tal. Hi ha un camí.
Hi ha algunes solucions que no són tan difícils de pensar i que al final sempre et costa molt pensar-les, sobretot perquè el 2010 veu retallar el 20% de la sanitat catalana.
El Pau el denostarà, perquè sempre forma part de...
Ja veuràs que no.
Sí,
el denostarà. No facis ad hominem, desenvolupa l'argument. Jo ja et contestaré després. Digues. Tu què faries per solucionar això?
A la gent que està amb assegurances...
Idees
brillants. A la gent que està amb assegurances i que està amb mútues, que és un sistema concertat, això hauria de créixer. Hauria de créixer perquè relaxaria la sanitat pública. Però l'única manera de créixer és fer-ho d'una manera justa. I una cosa tan senzilla, tan òbvia, tan justa, tan correcta, que la gent que es paga una part important de la seva sanitat se la pugui desgravar.
Pagui menys impostos, sí.
Se la pugui desgravar.
No, és fantàstic.
Aquí és on tindràs un element d'equilibri.
David m'ha dit, igual que el PSC...
Va fer pensar, perdona, en les declaracions de Boi Ruiz, el senyor de Salut, quan va recomanar als ciutadans que es fessin d'una mútua.
Efectivament, 2010-2013...
És que té tota la raó, pitjors... però a més, li haurien de desgravar, perquè això sí que és una vergonya. Que la gent que fa un sobreesforç per tenir un complement de sanitat que descarrega la sanitat pública, a més, no tenir una sola desgravació.
És el mateix.
El Pau dirà que per culpa de la mútua...
El Pau, si el deixeu parlar, Montserrat Nebrera, potser la gent sabrà el que vol dir el Pau si el deixes parlar, Montserrat, i no parles per ell.
Digues, Pau, va.
Mira, 2010-2013, pitjors retallades de sanitat de la història de Catalunya amb governs de Convergència i Unió. Pràcticament un 15% de retallades. Va costar anys recuperar el nivell de despesa després de la tisorada brutal i inhumana que veu executar el sistema públic sanitari. Llavors, avui et presentes com una persona que entén que el sistema sanitari forma part d'aquest cos i d'aquesta columna vertebral de les democràcies socials i tal i pasqual, però per una banda, retallades quan esteu governant, per l'altra banda, donar ales i desgravar fiscalment el sistema privat. Per tant, nedar i guardar la roba, el mateix que està fent el PSC. Saps quina manera hi ha per finançar un sistema públic sanitari de forma suficient, que és una mica el que ha de fer el sistema tributari? Que qui té més pagui més impostos, perquè aquesta notícia no es pot... No cal que riguis, home.
Però si això està passant amb una proporció...
El gruix
expoliadora,
No, mira, t'ho explicarem un exemple. La persona que ara està cuidant a la meva filla a l'escola Bressol, que té 15 infants, i que està passant 8 hores, i que gràcies a ella moltes persones, pràcticament 30 adults, podem tenir una vida laboral activa perquè ella està cuidant dels nostres fills, aquesta persona ha de cobrar més i pagar menys impostos. La gent que viu de rendes, la gent que viu de passar per la política i després que l'enxufin a l'empresa privada i després consistir en criticar el sistema públic i guanyar molts diners i enriquir-se i no saber ben bé a què es dedica, aquesta gent ha de pagar més. És molt fàcil. D'acord? No es tracta de pujar els impostos perquè sí o a tothom. Es tracta de pujar-los a qui no treballa, a qui és un paràsit i a qui té molta renda i baixar-los a les classes mitges i treballadores que són les que estan sostenint el sistema públic. Per exemple, no pujar més l'IVA, pujar més l'IRPF de forma escalonada, que l'impost de societat sigui efectivament recaudatori, que ho està sent cada cop menys des de fa 20 anys, parlar amb propietat dels impostos, no amb aquest populisme fiscal que et gastes cada de dilluns, segons el qual tothom està sent espoliat pel sistema fiscal.
De seguida us deixo respondre també a l'Afra Blanco, que no l'he sentit fa estona. Però abans, Jordi Vilana, director general de Professionals de la Salut. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Aquest govern recomana als ciutadans que es facin d'una mútua?
El que hem de garantir com a govern és a dir que això, que el sistema sigui universal i doni la cobertura suficient a tots els ciutadans i ciutadanes, és a dir, independentment de que després per tema d'accessibilitat o puguin triar això de la manera que ho dèieu, però el sistema ha de ser capaç, i ho és, de garantir l'accés a tothom.
Per tant, el sistema de benestar no ha quebrat.
Nosaltres pensem que no. Nosaltres pensem que no. Pensem que és un sistema que cal transformar i si penseu una mica el lema, no, del govern és aquest procés de transformació en majúscules, no, una mica per lligar uns sistemes, els sistemes que es fatiguen i s'ha de tornar a repensar i s'ha de tornar a veure quins elements cal activar i quines són totes aquelles palanques de canvi que es poden activar com a sistema, com a societat, per anar-ho tirant endavant.
Quina resposta dona el govern a les demandes que fa el sector?
Doncs per referències concretament a la vaga de metges d'avui, oi?
Sí.
Molt bé. Bueno, jo penso que primer de tot hem de tenir clar que és una vaga estatal, és a dir, aquesta vaga s'origina arrel una mica del descontent, no?, de la professió mèdica, en primera instància, el que suposa aquest estatut marc. Un estatut marc que ells no s'hi troben reconeguts, no s'hi troben representats, no? Llavors, clar, a partir d'aquí, bueno, sorgeixen d'altres coses, que són coses que els metges de Catalunya, doncs, d'alguna forma, doncs, inclou reivindicacions que ja han estat tractades, ja han estat acordades en el tercer acord de l'ICS, en el conveni CISCAT, però sí que no hem de perdre de vista que és un tema estatal. Llavors, a mi sí que m'agradaria fer 5 cèntims una mica del que és això de l'Estatut Marc, perquè sí que en parlem, però jo penso que estaria bé que ho poguéssim compartir, no? si em permets.
Sí,
i l'Estatut Marc és un Estatut Marc dels professionals sanitaris. Un estatut marc dels professionals sanitaris, vull dir, una llei bàsica que afecta a tothom, sobretot al personal estatutari. Sí? És a dir, d'alguna forma, l'estatut bàsic dels treballadors té una rèplica, no?, una transposició amb els sanitaris, amb aquest estatut marc. No? Llavors, clar, el personal estatutari, nosaltres a Catalunya, representa aproximadament el 50% dels professionals, a diferència d'altres comunitats autònomes. Si pots veure Galícia, Madrid, Castella, el professional estatutari és el 100%, per tant, afecta a tothom de cop. Aquí ens afecta d'entrada directament el 50% dels professionals, que bàsicament són aquests professionals que treballen a l'Institut Català de la Salut. No? Això també explica, bueno, doncs d'alguna forma, doncs aquest plantejament de la vaga. Fixeu-vos que a Catalunya s'ha plantejat una vaga el dilluns i el divendres, quan a altres comunitats autònomes s'ha plantejat els 5 dies de la setmana. No? Llavors, què és el que regula aquest estatut marc? Aquest estatut marc regula les condicions bàsiques del personal estatutari, és a dir, les hores màximes mensuals, les retribucions bàsiques, no? Però insistir, perquè jo crec que aquí hi ha hagut confusió, un estatut marc és una llei bàsica, però no és un conveni. No? Això és molt important que ho tinguem en compte, perquè els convenis és competència de les comunitats autònomes. I aquí, amb tot aquest procés de negociació i treball d'aquest estatut marc, nosaltres, les comunitats autònomes, hi hem participat com a oients, perquè sabeu que hi ha un àmbit negociador que incluïa 5 sindicats i el Ministeri. I ens hem anat avançant amb aquests elements. Nosaltres també, bueno, quan ens han convidat i hem anat, hem dit una mica el que ens semblava.
Vol dir que no tenen competències pel que reclamen?
No, jo no estic dient això, disculpa. Jo el que estic dient és que l'Estatut Marc és una llei bàsica, però els convenis fan referència al que fem aquí a les comunitats autònomes. El que passa és que s'ha creat certa confusió a l'elaboració de l'aquest Estatut Marc, donant a entendre que era un conveni de tot el Sistema Nacional de Salut, i això no és una llei bàsica. Llavors, a partir d'aquí surten reivindicacions que sí, que les hem de tractar nosaltres, perquè som nosaltres que realment tenim les competències per poder-ho fer. Una altra cosa és que fixa't també que la situació actual, que una mica aquestes reivindicacions que fan metges de Catalunya, que són més que legítimes, tant que representen la professió mèdica, una part de la professió mèdica, són legítimes, però clar, però partint d'un acord. L'any 2023 aquestes condicions s'han signat amb l'Institut Català de la Salut, un conveni, el tercer acord, signat per metges de Catalunya, on tots aquests temes que s'estan tractant es van acordar, i això són vigents fins a l'any 2027, perquè així es va acordar i es va signar, i signat també per metges de Catalunya, i això és important. Que es volen demanar millores, home, jo penso que és lícit, el que passa que, bueno, no hi ha hagut cap situació per part del govern que hagi suposat un empitjorament de les condicions acordades. I que això és important, és a dir, que podem parlar del que sigui i on sigui. Ara, no hi ha hagut cap situació que hagi empitjorat aquestes condicions, i insisteixo que el motiu de la vaga és demanar al Ministeri de Sanitat un estatut propi pels metges.
Uh-huh. Clar, les condicions no, però les circumstàncies sí que van canviant, no? Perquè cada vegada som més a Catalunya.
sí, cada vegada són més. El que passa que, clar, compte que clar, hi ha hagut també un augment important del col·lectiu, dels professionals, al llarg d'aquests anys, no? El col·lectiu, no? El que són facultatius, el grup 1, doncs, ha crescut pràcticament un 16% en tots els col·lectius. O sigui, s'ha anat adequant. Ja. Segurament no és suficient. Segurament hi ha aspectes organitzatius que s'han de treballar. Ara, i que segurament les condicions laborals i econòmiques han de millorar. I aquí, i això ho hem parlat, perquè hem parlat molt sovint amb metges de Catalunya i amb d'altres representants de la professió mèdica. Ja estem d'acord. I no només amb els metges, eh? És a dir, perquè fins i tot que a l'atendre les persones és un tema d'un equip. Un equip on hi ha metges, on hi ha infermers, on hi ha tècnics, amb altres professionals sanitaris. Ara bé, sí que en el tercer acord de l'ICS, el tercer conveni del Siscat, a l'any 2023, va haver-hi un canvi molt, molt important en les condicions de treball, en el salari, en les hores. Per posar-te dos exemples, el preu de guàrdia en l'ICS va augmentar un 30%. A mi no m'augmenten el 30% la retribució d'un moment a l'altre. No sé vosaltres, eh? Però, per tant, hi ha hagut un element important d'això. Es van reduir les hores anuals, es van reduir 86 hores. Això, pensa que són més de dues setmanes de feina. Per tant, hi ha hagut canvis. Segurament no són suficients, però, home, sí que hi ha hagut canvis, una mica per posar en valor aquesta professió sanitària, igual que les altres, també, insisteixo, no només es va fer amb els metges, que segurament era necessari, igual de necessari,
sí,
amb les infermeres i amb els tècnics, però sí que és important també que posem el focus, que el focus està en l'equip assistencial. I és l'equip el que fa que això rulli o no rulli, és a dir, aquí no hi ha heroïcitats de cap col·lectiu en concret.
Deixem preguntar-li per la notícia d'aquestes últimes hores que hem conegut, que des del Departament de Salut estudien aplicar incentius econòmics pels centres d'atenció primària que evitin allargar més del compte les baixes laborals. Per què creuen que és necessària una mesura com aquesta?
Home, jo crec que també una vegada més cal poder explicar bé, igual que hem fet amb el tema de l'Estatut Marc. Mira, els objectius que es posen a l'atenció primària és un element des de fa molts anys, o sigui, l'any 2014 va haver-hi un decret de contractació del CatSalut on es va oficialitzar això, és allò que se li diu contraprestació per resultats. Aquest sistema d'objectius representa el 5% del finançament d'un centre d'atenció primària, sí? Aquests objectius que representen
són
el 5%...
Són recursos addicionals, diguéssim.
Sí, són recursos addicionals, però has de comptar que són 22 objectius. Sí? O sigui, són 22 objectius. D'aquests 22 objectius, un i ara dos fan referència al tema de les baixes, que ara en parlarem. Aquests objectius tenen que veure amb percentatges de vacunació als infants, per exemple, la tripa vírica, del control de l'obesitat, del control de la diabetis. Una mica també per poder veure cap on han d'enfocar els professionals. Insisteixo, és un 5%, són 22 objectius. En el cas de les ITs, clar, fixa't que al final, no, o sigui, aquí el que es tracta és d'un diagnòstic de salut que hem de veure, que és un diagnòstic de salut que provoca una baixa, que hem de veure com podem reincorporar la vida normal a la persona el més aviat possible. I hem descobert que segurament el topall està en la poca agilitat de vegades que tenim a l'hora de fer les proves. Sí? Per tant, el que se'ls demana als professionals...
Però vol dir que s'estarà allargant baixes innecessàriament ara mateix?
No, el que estem dient és... O sigui, l'objectiu que ens plantegem és que es pugui agilitzar al màxim aquesta reincorporació a la vida normal.
Per tant, m'està dient, com que no hi ha capacitat de diagnòstic, el que està passant és que hi ha gent que està allargant la baixa quan no cal.
Saps què passa? Que no es tracta d'allargar o no allargar la baixa. Estem parlant d'un diagnòstic de salut que cursa, no?, amb un tema d'incapacitat temporal, i el que ens interessa és veure com d'alguna forma es pot fer el diagnòstic el més aviat possible i es pot començar el tractament perquè la persona reincorpori. També sí que m'agradaria dir-te, clar, fixa't, això que s'ha parlat del finançament, que jo penso que, no sé si en quin sentit s'ha fet, clar, aquest percentatge de les incapacitats temporals, no? És a dir, tu imagina't un centre d'atenció primària que té un pressupost de 5 milions d'euros, sí? Però les baixes laborals representa 7.500 euros a l'any, o sigui, per tant estem parlant d'un... És veritat, és un incentiu econòmic. Clar, però compte, és a dir, jo penso que s'han dit coses molt, molt gruixudes i penso que molt allunyades de la realitat. És a dir, aquest document el podeu consultar, el document de contraprestació per resultats és un document públic, el podeu veure, veureu que fa referència a diferents àmbits assistencials. Insisteixo, concretament a l'àmbit de la primària recull 22 objectius del tipus control de la diabetis, control de l'obesitat, Plaensa, el control dels PCT Maques. Entre ells, enguany, tenim dos objectius relacionats amb les ITs, però les ITs en el sentit que et dic, una mica per tractar ben reincorporar tan aviat com sigui possible la vida normal als ciutadans, i a nivell econòmic, amb un CAP, amb un centre d'atenció primària, que tingui un pressupost de 5 milions d'euros, representa aproximadament uns 7.500, oi? Per ponderar les dades. Penso que és important que ho parlem amb aquestes dades.
Sí, el que passa és que si vostè fos responsable d'un CAP, entenc que també voldria tenir aquest 5% més, perquè al final són més recursos. Per tant, qualsevol responsable d'un CAP traslladarà pressió als seus metges perquè donin altes més aviat. És a dir, això serà així, al final.
No és ben bé així, perquè aquest és l'objectiu que rep el CAP, aquest 5%. Insisteixo, si ponderes aquest 5% d'aquests 5 milions d'euros per cadascuna de les 22 accions, pots veure una mica quin és el percentatge que pot haver-hi. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho traslladen o traslladen els seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització. Però més a res, més enllà de coses.
Però afegeixen una pressió al sistema, amb això ho veu, no?, diguéssim.
Home, no és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió, sí, però insisteixo, majoritàriament, ho podeu veure, és un document públic, no se s'hagi filtrat a la premsa, que és un document que és públic, perquè hi ha algun mitjà que s'ha de filtrar, no és qüestió de filtrar o no filtrar, és un document públic, és un projecte de posar objectius als CAPs que porta molts anys, que insisteixo que es va oficialitzar amb aquest decret a l'any 2014, i aquí el que es tracta és una mica de marcar quins són els objectius que es traspassa cada un dels centres dels CAPs, no? I a partir d'aquí hi ha aquests objectius.
És Jordi Vilana, director general de Professionals de Salut. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A Fra Blanco.
Anem a veure, jo crec que ha situat... el que jo intentava dir al començament de tot plegat, hi ha tot un seguit de reclamacions del col·lectiu dels i les mitges que és més que legítim, però que no pertany a una competència estatal. La reivindicació per la que surten veritablement als carrers els metges, i que de debò jo no comparteixo, però només faltaria que posés en crítica la mobilització de cap professional, és el fet de demandar un estatut marc propi. I aquesta comprensió, aquesta manera d'entendre la sanitat pública, per mi és un error, perquè un metge per si sol no fa res sense un infermer o una infermera, o un auxiliar o un tècnic, com tampoc un infermer o una infermera pot fer res sense un metge o un auxiliar, o un tècnic, com tampoc un tècnic de la sanitat pública pot fer res sense l'auxiliar, l'infermer o el metge. Per tant, intentar subdividir les diferents categories en les seves pròpies condicions, jo crec que és un error. I per això no comparteixo la mobilització, però sí les reclamacions que fan al respecte de les seves condicions i que aquestes pertanyen a competència autonòmica, regionals. Per altra banda, a mi, i jo comparteixo la reflexió sobre l'absentisme, però vull dir, no hi ha absentisme, hi ha ITs, incapacitats temporals. I les incapacitats temporals poden ser o arran de que tu tens un peque a casa teva i t'ha enganxat la grip, o pot ser pel marc de l'àmbit laboral en el que estàs. I llavors estic una mica cansada, una mica farta de que es posi sempre la lupa sobre el treballador i mai sobre l'empresa. Perquè mirem molt si el treballador allarga o no allarga, que vull recordar que cap treballador pot allargar, perquè aquí qui decideix és un facultatiu, però no es posa sobre la salut de l'empresa, que és la que potser fa que jo em posi malalta, no? I en el marc de les empreses tenim sobre la taula una nova llei de prevenció de riscos laborals que s'ha negociat poc més de 2 anys, d'ençà fa 2 anys, i que s'ha signat amb sindicats, però que la patronal no ha signat. No ha signat perquè està molt preocupada per això que diu ella, que és l'absentisme, però en realitat són ITs, és a dir, treballadors i treballadores que no van a treballar perquè estan malalts. Jo no sé en quin moment tenim empresaris en aquest món que volen que els seus treballadors, els que tracten com a família, vagin a treballar malalts, però en canvi no posen solucions sobre la taula perquè no es posin malalts en el marc de l'àmbit laboral. Per altra banda, l'infrafinançament, també comparteixo, l'infrafinançament de la sanitat pública esdevé de tot un seguit de retallades, més concretament la 15/97. I la ministra de Sanitat ja ha anunciat que la vol derogar. Hi ha un projecte per derogar aquesta llei, precisament per no privatitzar, perquè jo vull recordar que si ara mateix la inversió que tenim, que és insuficient, a la sanitat pública, no dona per cobrir totes les necessitats, entre d'altra banda, és perquè tenim a les entitats privades amb un element que diferencia clarament el que vol dir gestió privada de la pública, que és el lucre. és el lucre. Per tant, tenim una despesa de pasta que se'n va a les butxaques d'aquestes entitats privades que estan donant el servei directament. I després acabo ja, no m'allargo més. Allargo més. Jo crec que l'element no és que un treballador allargui la seva baixa, sinó que un treballador veu com el tractament sobre la seva baixa s'allarga, que és diferent. I s'allarga perquè, efectivament, no tenim suficients recursos. I tenim un infrafinançament encara en la sanitat pública. Per mi sempre hi haurà infrafinançament en tots els sectors estratègics i l'estat de benestar.
Breument.
Però a dia d'avui encara ho tenim.
Montserrat, Pau i David.
Sí. A mi m'agradaria posar l'èmfasi sobre aquesta idea que ens ha traslladat des del govern, de que el que es vol en el document de treball a partir del qual s'han produït algunes de les queixes incorpora, en general, el que s'anomenen contraprestacions per resultats. Això el que significa és que en l'empresa pública es detecta, i jo crec que és endèmic, una dissonància entre els recursos que s'aboquen i el que s'anomena en general la productivitat del sistema. Cosa que és òbvia per raons diverses, entre les quals està segurament, com deia l'AFRA, l'ànim de lucre de la pròpia empresa, no es dona de la mateixa manera. Jo he viscut en l'àmbit de la justícia. No? De vegades les solucions poden no ser les més adients. Per exemple, quan es diu, en comptes de posar 20 sentències, que posis 60. Diu, home, depèn de la sentència. Hi ha sentència una que potser t'ocupa la tira de temps. I això ha succeït en algun jutjat. Per això està després la lupa que s'ha de posar. Però si no comencem a pensar... no tant pel cas de l'absentisme, que és important. És a dir, no podem deixar de reconèixer que tothom no és igual. Aquesta idea de que tothom està de baixa perquè es troba malalt no és certa. Tot en el nostre entorn hem conegut persones que es repengen del sistema, que es posen sempre malaltes, que sempre tenen alguna raó per la qual no anar a treballar. I, a més, aquesta sensació la tenim i coneixem les persones que s'arrepengen. Això, en l'àmbit de la privada, és molt més complicat. En l'àmbit de la pública, com se sap que els controls són molt més difícils... De fet, tenia un col·lega que es dedicava a dir... Mai més intentaré fotre fora del sistema públic una persona perquè no treballi com s'ha de treballar, perquè em deixo la vida en intentar-ho fer. És evident que hi ha persones de tota mena, en l'àmbit de la privada i de la pública, però la pública té una singularitat que permet que les persones que no s'hi dediquen hi puguin aplegar una certa, diguem, arrepenjar-se en els companys, no? I això es dona en tota mena de serveis i ens han arribat a notícia de tota mena de serveis. Per tant, aquest tema és important, però en general... ubiquem, que com se'ns ha dit pel senyor Llimona, des del punt de vista del conjunt, és important recordar que és una sola de les mesures i que moltes d'elles redunden en benefici de la col·lectivitat. Que es necessiten recursos perquè això passi? És evident que si no hi ha possibilitat que un metge pugui atendre una persona més que 5 minuts, és evident que la cosa anirà malament. Ja ho sabem. Per això, jo crec que és absolutament imprescindible que una part de tota aquesta feina recaigui en una, diguem, una part del sistema que no sigui públic i que permeti que el sistema públic es dediqui a les coses importants amb serenor i amb capacitat de fer la seva feina.
Pau, tres coses molt breus. Una, això que acabes de dir, Montse, se soluciona fent una cosa que has proposat fa un moment. Mira, la vida és molt contradictòria, que és donar autoritat als metges. És el metge el que decideix quan s'acaba la baixa. Punt. Això que està fent 3CAT Info, que és d'aquesta casa, i no m'importa dir-ho, que és en el mateix tuit posar... absentisme laboral, baixes mèdiques, això és absurd, perquè una cosa és l'absentisme laboral i l'altra són les baixes mèdiques. Si jo tinc la baixa i me l'ha donat un metge, ell és l'única autoritat per decidir si estic de baixa o no. Sí. I l'absentisme laboral té una altra cosa a veure, i no té a veure amb això. Segona qüestió, el representant de l'administració que a mi m'ha deixat estupefacte. Resulta que ens tracta amb paternalisme i ens diu no, és que no us heu mirat la lletra petita. És que en realitat hi ha 21 mesures. No, disculpi, si és que a mi potser les 20 mesures altres ja m'estan bé, no em tracti d'idiota. Potser que vostè tingui un incentiu, com diu la Montserrat, de treballar de forma més eficient, perquè jo què sé, perquè augmenta la taxa de vacunació, doncs potser em pot semblar bé. I en canvi, que vostè li doni incentius econòmics a un metge perquè em doni l'alta abans d'hora quan jo estic cardat, no em sembla bé. No podem discutir aquesta mesura. M'és igual que siguin 1.000 euros o que en siguin 6.000. No vull que el sistema públic sanitari tingui incentius per fotre'm al carrer quan encara no estic preparat per treballar. És un criteri mercantilista, és un criteri inhumà i que topa amb aquesta idea de l'autoritat dels metges. I finalment, el sistema privat versus sistema públic. El sistema privat, que tothom en parla molt bé, i ai, les mútues i no sé què, igual que la Montserrat sempre apela al que tots coneixem en la nostra vida quotidiana, jo conec moltíssima gent que la mútua li va molt bé fins que té un problema de veritat.
Ah, clar.
Quan tens un problema de veritat, quan
aquest
tens un tractament, quan tens un tractament oncològic del cost i molt llarg,
clar.
Quan tens un prematur d'alt risc,
fantàstic.
Quan tens seguiments crònics, quan necessites una bona UCI, ràpidament
pública?
Cap a la Vall d'Hebron.
Clar que sí, clar que llavors, sí, per això paguem, no? Privat... O és que no el paguen, els que paguen la mutua.
Això m'acaba l'argument. Tenim un sistema privat que bàsicament es concentra en activitat programada i rendible, en fer-te veure que ets una persona molt especial perquè estàs pagant una quota i tal, però la que se't comença a complicar les coses ràpid, clar. Tant de bo estiguis a prop d'un hospital públic perquè si no et curarà
fantàstic,
ni Déu. Per tant,
fantàstic.
Aquestes persones que volen tenir aquesta mena de cobertura segons la qual representa que estan descarregant el sistema públic, però no l'estan descarregant, perquè torno a dir, si tens un trasplantament no te'l faran a la privada.
No.
Si tens una neurocirurgia complexa tampoc te la faran a la privada.
Clar. Però la radiografia te la poden fer a la privada.
Pues, llavors
ja
no demanem que es desgravin les aportacions al sistema privat perquè no estan descarregant el sistema públic.
Oi, tant
al contrari,
Tu t'imagines que era tothom que té una mútua anés al sistema públic? Bueno, és que estaríem al tercer món.
El sistema públic està assumint tots els costos i el sistema privat està assumint els beneficis.
No,
per tant, només faltaria
això
que, a més, els que s'ho poden permetre se'ls hagi de desgravar.
No,
David.
Més del que se'ls desgrava, que ja se'ls desgrava.
Sobre les baixes laborals, algunes dades per tenir la magnitud. La mitja europea de baixes és del 2,5% a l'any, vol dir que del treballador de promig, els promitjos són injustos, perquè hi ha de tot, és evident, però per tenir una mica la globalitat, el 2,5% és la mitja europea. Espanya està al 4,5%, vale? pràcticament el doble. Perquè, per entendre'ns, perquè es diu que hi ha un problema de baixes laborals allargades i hi ha una laxitud amb tot això, per comparativa amb les dades que hi ha. I és evident que qui ha de decidir la baixa o la no baixa és el metge. Ningú més ho pot decidir, i facis el sistema que es faci, es farà així. El que passa que el que hi ha és una discrepància amb les dades generals que fa pensar que efectivament hi ha una certa laxitud amb tot això. I segona, sobre el model aquest que tant li agrada parlar en el Pau, crec que estàs molt equivocat. Tu defenses el model social, el model polític, el model sanitari, suposo que deus estar a favor del model sanitari cubà, coses d'aquestes, però certament el model de concertació és molt important i va molt bé i descarrega molt, i és evident que és per la part rendible. És que el públic no s'ha de dedicar a fer la competència al privat, no s'ha de dedicar
privatitzar els guanys,
és a dir,
i socialitzar
públic és allò
les pèrdues
que no pot solucionar al sector privat.
Privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues.
El que es paga una mútua també paga la sanitat pública. Què creus, que no se la paga?
Els guanys de la sanitat pública estan finançats amb una mà d'impostos descomunal. Si aquest 25 i 30% de la gent que fa un sobreesforç, que es paga amb diners que es treu d'altres coses, es paga per ell i per la seva família una mútua o una assegurança privada, que descarrega per una pila d'enfermetats. És veritat, quan tu tens una enfermetat ja més greu, segurament t'aniràs al sector públic. Però descarrega enormement en un moment on està immensament tensionada la sanitat pública, perquè tens, per una banda...
Desgravem l'homeopatia, també.
Tenim un problema de...
Els osteòpates, desgravem-los.
No, tenim un problema, per una banda, de baixes, de falta de personal qualificat, perquè costa molt formar els metges, i molts metges se'n van a altres països que els paguen millor que aquí, i per una altra banda tens un creixement demogràfic, sobretot fruit de la immigració, tremendo. Per tant, tens una tensió tremenda. Per tant, en aquesta part, que es pretén donar les culpes del problema de la sanitat pública a la sanitat privada, al revés, si se li hauria d'estar absolutament agraït, i s'hauria de fomentar, i l'única manera de fer-ho és fomentar-ho d'una manera fiscal.
Són les 9:32. Anem a canviar de tema, perquè a partir d'avui pixar al carrer pot costar fins a 750 euros a Barcelona.
Hi ha temes macos, eh? Ara tornem passant canela.
Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient "no puc, ja tinc les vacances agafades". Alcom Viatges, sabem de viatgers.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
com m'agraden la fruita i la verdura d'Aldi.
I a mi, Al, són boníssimes i les més barates.
Crec que també els agradem a elles, di.
Per?
Mira que vermell que s'ha posat aquell tomàquet.
Ai.
Estalvia amb les maduixes.
A només 2,99 al mig quilo, un 33% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. Són les 9:36, atenció, perquè a partir d'avui entra en vigor la nova ordenança de civisme a Barcelona. I això vol dir que a partir d'ara, doncs, orinar al carrer pot costar fins a 750 euros i fer botellot uns 1.500. Per parlar-ne podem saludar el periodista de La Vanguardia, especialitzat en Barcelona, Carlos Márquez. Bon dia.
Bon dia, Ricard, com esteu?
Bé, i tu?
Molt bé, fantàstic.
Bueno, doncs això és bo, això és bo.
Una mica assustat amb l'ordenança, que bueno, ens posa tots una miqueta en guàrdia, no? De saber si estem actuant bé o no estem actuant bé, ja veurem.
Per què arriba aquesta ordenança ara?
Arriba perquè es va aprovar inicialment el desembre del 2005, és a dir, fa exactament 20 anys, i fixa't com ha canviat la ciutat en aquests 20 anys. Llavors teníem turisme, sí, però ara tenim el triple de turisme, ara fem un ús molt més intensiu de l'espai públic, del carrer, i per tant, home, hi ha moltíssimes normatives, eh? També tenim un pla general metropolità vigent que és de l'any 76 i estem a l'any 2026, però vaja, diguem que tot el que té a veure amb com fem servir el carrer, d'alguna manera s'havia de posar al dia perquè hem canviat molt.
Les novetats quines diries que són?
Home, n'hi ha diverses. Una l'has apuntat tu, que és que fer pipí i popó al carrer sortirà més car. Estàvem parlant de 300 i ara ja són prop de 750. Tenint en compte, a més, que possiblement de les infraccions en què la Guàrdia Urbana més fàcilment t'enxamparà, perquè la situació en la que estàs difícilment podràs escapar-ne. Aquesta és una, sense cap mena de dubte. Després tenim...
Progressivitat en el pipí i el popó?
Progressivitat.
Segons la quantitat.
Jo crec que... Si t'enganxen és... Mira, ja saps que...
Ja l'IRPF, ja l'IRPF.
Ho acabo i ja després en parlem.
Efectivament. I tampoc la solidesa del que seria el popó no és... No té res a veure. Una altra cosa important que ens recorda que som ciutat d'acollida, però també som ciutat de comiats de solter, està prohibit portar objectes que representin de manera explícita genitals. És a dir, tot
a un penys al cap nois... no es pot portar.
Perdó, i totes aquestes samarretes horteres que omplen el centre de Barcelona...
Això es podrà portar, les samarretes sí.
Les samarretes aquestes que s'han... Això sí que s'hauria de prohibir.
I barrets mexicans.
I el que és curiós que tu no pots portar...
Això està permès o no?
Sí, les samarretes sí, no?
Està permès, i el que també està permès, de moment, que les ordenances, doncs, escolta, són volàtils, les podem anar actualitzant, és que tu siguis un home amb barba de Manchester i que vinguis amb uns pits immensos. Això sí, si pots hi vas sense samarreta, també et sancionen. Vull dir que ja et dic que has de sortir de casa amb una certa cura, perquè sense voler moltes vegades pots estar caient en una infracció. Més coses noves que ens porta aquesta actualització de l'ordenança. Aquesta és important. Actes contra la llibertat sexual. També el fet de promocionar, que no fer-los, promocionar el fet que es facin grafitis. Les rutes etíliques. Hi ha moltíssimes webs a Europa que conviden a venir a Barcelona a emborratxar-se com si no hi hagués un demà. Doncs això també estarà perseguit a partir d'ara.
Mm. Bueno. Veurem què passa, perquè és veritat que a Barcelona, és a dir, això sense samarreta, doncs a l'estiu veurem com acaba aquesta ordenança, perquè si es posen a multar, doncs aquí trauran bastants diners.
Home, en trauran moltíssims. El que passa que hi ha una cosa simpàtica, eh? El tema d'anar sense samarreta, fixa't d'on veníem, eh? I ho explico molt breument. L'ordenança s'aprova a finals del 2005, però un any abans, 2004, Spencer Tunick despulla 7.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. L'any 2004 també surt de Barcelona el primer creuer nudista d'Europa amb 450 persones a bord amb pilotes. L'any 2004 també l'Ajuntament promociona un tríptic defensant el dret a la nuesa. I, en canvi, un any després prohibeixen la nuesa. Vull dir que a vegades també l'Ajuntament fa uns cops de volant força interessant. El tema de la sense samarreta comença a aplicar-se, s'afegeix, perquè ja hi va haver una modificació de l'ordenança, l'any 2011. Però què va passar? Que el redactat deia anar gairebé despullat, deia. I llavors el Suprem hi va haver una denúncia, ho va tombar, per tant, ara, finalment, sí que finalment està prohibit anar sense samarreta, perquè l'ordenança diu textualment anar sense samarreta o portar el tors despullat. Però compte, perquè hi ha algunes excepcions, que és que si estàs fent esport, et deixaran.
Si sues, sí, diguéssim.
Si sues, sí.
I els gossos, què, els gossos?
Amb samarreta.
Mira, al cap i a la fi, aquesta ordenança no deixa de ser una derrota col·lectiva com a societat. I ara no em vull posar repel·lent, però si tenim una ordenança que diu...
I amb grans llacunes, que ara explicaré.
Sí, home, sí. Segurament que tots hi ha actituds que no ens agraden, que les afegiríem, però llavors entraríem en una... Seria molt complicat posar-nos tots d'acord i per això votem cada 4 anys i callem 4 anys més perquè hi hagi 41 regidors de Barcelona que decideixin per nosaltres. Home, el tema dels gossos, mira que és delicat, eh? Jo com a periodista segurament on més comentaris negatius he tingut és quan he escrit sobre gossos, eh? La gent que té gossos, amb molt de respecte, jo també n'he tingut, però diguem que són molt sensibles. Però home, ja vam superar, jo crec que ja no veus tanta caca a terra, i també als anys 80 vam superar quan ens van obligar a portar casca en moto. Doncs jo crec que massa difícil no serà, i de fet ja ho veus, eh? Hi ha molta gent que ja ho fa, que és aigualir el pipí del gos, que no tinc massa clar quin efecte tindrà, eh? Però vaja, però com a mínim és un primer pas interessant. Mm.
Carlos Márquez, gràcies, una abraçada.
Ha caigut tota l'audiència, eh?
Tu creus?
Ha caigut tota l'audiència parlant de merdes aquí, de si estan desfetes.
Doncs em sembla
que... Jo crec que et sorprendries, Pau.
Sí, el sorprendries.
David, què et trobes a faltar?
No, home, s'han deixat una cosa importantíssima, que és la samarreta Imperi. La samarreta Imperi, ja jo no estic en prohibir, perquè no estic en general en prohibir les coses, però sí, home, la samarreta Imperi t'ha de fer portar aquí una etiqueta que diu soc una hortera de llibre. I ja està, i la samarreta Imperi...
Doncs per no voler prohibir, trobo que...
Portes una corbata amb punts blaus, eh? David va dir.
Sí, sí.
No sé.
Està d'elegant, sí.
Saps què vull dir, no?
Sí, sí.
Vale. No, jo volia dir una cosa també, si puc. A veure, potser és un terreny comú en el que liberals i republicans ens podem posar una mica d'acord. Aquestes ordenances són una collonada. No? Estem d'acord o no? Potser amb alguna cosa amb la Montserrat i el David estem d'acord.
Home, perdona, tu recordes quan hi havia un senyor que anava amb una bossa de plàstic completament nu i seia als autobusos? Tot això sí. Ve d'allà. Mm. Perquè la gent deia, com? Que jo he de seure el mateix seient de l'autobús on s'ha assegut aquest senyor amb pilotes? I aleshores, a partir d'aquí es va començar a pensar exactament aquestes coses, quin límit tenen? Aquest està clar que no pujant pel carrer amb pilotes. Però aleshores, com deia Bertrand Russell, quan una persona és calba, no? Quan té zero pèls, està clar. Zero pèls...
Jo ho soc.
Ai, que sí? Zero cabells, està clar. Però 25, 30.000, doncs això és igual. La samarreta, fins a quin punt una samarreta hortera és pitjor que no portar-ne? En el cas de les noies i els nois és exactament el mateix. El mateix que una noia vagi amb pilotes.
I sobre la qüestió del civisme com a concepte, que això sabeu que tenim una persona molt experta a Catalunya, que és el Manuel Delgado, que bàsicament ha fet la meitat de la seva obra sobre això, no? Sobre com és un concepte que s'ha fet servir doncs com una forma de produir ordre simbòlic o dominació, a més, demonitzar, diguéssim, la presència de certs col·lectius a l'espai públic, quan en realitat el civisme és un concepte, o sigui, la idea de virtut cívica, això en pot parlar l'Oriol Ferrer, si vols, algun dia amb calma, té a veure amb la capacitat, històricament, si parles de Maquiavel, Rousseau, fins i tot Ciceró, de posar el bé comú per sobre del bé privat, no de que la gent em digui si puc veure el carrer. Per què no puc veure el carrer? que per què no puc veure al carrer? O sigui, per què en una terrassa poden veure perquè estan generant PIB i jo no puc sortir amb els col·legues, evidentment, jo què sé, qualitativament es podria discutir si puc fer un botellón o no, però escolta, a mi m'han multat a Barcelona sortint d'un bar...
La frontera és on molestes i on no.
No, no, sobretot que el que veu al carrer sense anar-hi a un bar, després no pot entrar a pixar al bar.
És un concepte una mica liberal, però bueno, en tot cas, perquè 1.500 euros per sortir d'un bar amb una llauna de cervesa, de veritat, qui està afectant a la virtut cívica i, per tant, qui no està posant l'interès comú per sobre l'interès privat, són, mira, uns dels que no hem parlat avui, tot i l'aval dels quatre experts, els especuladors. Aquesta gent està acabant amb la virtut cívica. No jo, quan estic pel carrer bevent una cervesa i que em casquen 1.500 euros. Llavors, crec que podem estar una mica d'acord avui, no sé, per buscar un punt d'unió en aquesta tertúlia i dir que això són collonades.
Però, si entes bé, no hi ha noves tipificacions. S'augmenta el rang. S'augmenten les multes, no?
Sí.
No hi ha...
Es veu que no és dissuasori. Noves
notificacions, no?
Afra.
L'Imperi
haurà d'esperar.
Jo sí que crec que un cert civisme probablement això accedeix i accedeix d'ençà fa 20 anys, que és la primera normativa que trobem, i en això estic d'acord, no? Però un cert civisme crec que és adient en el marc de la convivència, és a dir, que es multin les masturbacions, em sembla, públiques, em sembla més que adient. Més que adient. Que es plantegi que miccionar el portal de casa teva, i estic d'acord que això està intrínsecament lligat amb l'especulació de l'habitatge, no? I en aquest part temàtic que s'ha convertit...
Espera, red flag. Explica això, el que la micció la portaria. Està vinculat amb l'especulació?
Anem a veure si a Barcelona està plegada de turistes. Plegada. Què és això de les rutes precisament etíliques? Les coneixes? Saps el que són les rutes etíliques?
No, jo que estic intentant...
Les coneixes? El que se li ofereix...
Un portal, el que se li
ofereix... El que se li ofereix... no ho sé, tu vius a Barcelona? Perquè jo estic visquent a Barcelona i he estat visquent durant molts anys. Sí. Sé perfectament el que és tenir un pis turístic a sobre de casa meva, les festes diàries, sortir i tornar... fotre la pixada a la porta, ho sé perfectament, vale. Entenc que tu també, no?
Explica't, sí.
Entenc...
Són turistes incívics.
No? Quan un turista es pixa en un portal que no és pis turístic, què passa?
El mateix, sanció. Però el que jo t'estic dient és que entenc que dins del marc del civisme hi ha certes d'aquestes multes, que el que passa és que s'incrementen... Bueno, però em deixes acabar, estàs d'acord? Però estàs per baix. No sé si estàs d'acord o no.
No amb l'argument, però així m'ho heu fet.
Però, en tot cas, sí que hi ha dins d'aquestes multes algunes que jo comparteixo. D'altres, no. Però, per exemple, sancionar les rutes etíliques, sí. Que es puguin masturbar públicament, evidentment estic d'acord. Evidentment. Ara, en tot cas, sí que hi ha una novetat. La novetat és que sembla que es portaran els datafons a sobre per poder cobrar instantàniament, en el mateix moment, la sanció, la multa, per evitar d'aquesta manera l'impagament, no? Que això potser té una mica més també de suma a la crítica, no? Però jo, en termes generals, puc estar d'acord en el marc del civisme, i per tant, si hi ha civisme, hi ha normativa, però no en algunes d'aquestes sancions que trobo que, bueno...
I estipula el datafon, li poses quan ha acabat ja... O tan punt el veuen miccionar.
No, i un cop ja t'han cobrat la multa, tu pots continuar miccionant la resta?
Sí, home, clar, que pots acabar.
Les multes,
ja pots acabar, ja que es multen. Són les 9 i 47.
Jo no sé si viviu al Raval.
Ara, que se't pixin a sobre del datàfon.
Que no, que jo estic d'acord amb tu,
Ara parlarem d'un altre tema de civisme.
La UASA és molt guai, però certament després, quan part de la població, o notablement part de la població, vota en funció de si la teva ciutat està neta o no, llavors posem el crit al cel.
Estem d'acord una mica, de sentit comú.
Estem d'acord,
Ara parlem d'altra cosa de civisme, perquè hi ha una reforma de la normativa catalana contra la contaminació acústica que ha arribat a la justícia europea, i el motiu és per una polèmica, que és l'excepció que preveu ara amb la llei, que els patis d'escola i activitats escolars no hagin de respectar els límits de soroll entre les 7 del matí i les 9 de la nit. I això ha provocat també molèsties als veïns. De seguida ens acompanyarà Carme Soler, vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que està en contra de que es pugui fer soroll a les escoles. Però abans, Sílvia Solanes, tuit de Carles Puigdemont.
Exacte, un tuit que respon a la intervenció del president Salvador Illa. Carles Puigdemont diu: amb tot el respecte i content de la vostra recuperació, president, però fa un any i mig que governeu i se suposa que ja sabíeu el que Catalunya necessitava. No podeu fer veure que comenceu de zero com si tot el que ha passat us fos aliè. I es pregunta, fins ara no ho sabíeu? Afegeix que el caos de Rodalies no apareix perquè sí, ni el malestar de metges ni mestres, ni tampoc la preocupació del sector porcí ni la falta d'habitatge. De tot això, diu, n'han parlat cada vegada al Parlament durant el mandat i ho van advertir en campanya. Diu que les crisis no apareixen per regeneració espontània i que també tenen a veure amb el que el seu partit i els seus socis voten a Madrid, començant, diu, per uns pressupostos que, segons Puigdemont, no es compleixen mai, a Madrid sí, i més del previst.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Compra't el mòbil que t'agrada, o el televisor de gran pantalla, o aquella nevera americana que necessites, o una bici, una bossa, fins i tot un sofà. Finançament 100% per tot el que t'agrada o que et fa falta. A més, tens fins a 12 mesos per pagar-ho, tant si és d'electrònica i electrodomèstics com de llar, joieria, esports i molts més departaments. Amb avantatges, atenció, com el servei carta de compra, amb el qual podràs recollir i abonar en un sol punt de la nostra botiga totes les compres realitzades als diferents departaments i plantes. Sol·licita-la al nostre personal i gaudeix al màxim de les teves compres sense haver de carregar els paquets. Aprofita el finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que et va més bé, fins dimecres 18 de febrer, i per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a El Corte Inglés Punès. I una cosa més, aquest dissabte a les 5 de la tarda, vine al Corte Inglés de Girona per muntar un miniset de Lego i emporta't a la casa. Crea i gaudeix d'una tarda divertida al Corte Inglés de Girona. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara en viatges al Corte Inglés.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Carme Soler, bon dia i bona hora.
Bon dia, molt
vostè
bon dia.
Vostè és vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Sí.
Els patis de les escoles han de poder fer més soroll que els altres?
A veure, el tema del soroll no es pot parlar en general. És a dir, o sigui, jo ara no faig soroll, però ara sí que faig soroll.
Clar.
Depèn del número de decibels. Llavors, els nanos, per suposat, si juguen i criden, és normal. Vull dir, a més, és sa. Una altra cosa és que amb la situació aquesta concreta és que hi hagi un pati al mig de l'Eixample on hi ha gent que ha de poder descansar. Perquè jo el que vaig aprendre amb l'associació d'un metge que va venir és que no és el mateix dormir que descansar. O sigui, hi ha gent que dorm molt però no descansa. I si no descanses, quedes baix de defenses, i si quedes baix de defenses et pots arribar a morir.
Llavors, el soroll mata.
Sí, depèn, de clar, si tu no tens defenses, per exemple, tu tens un, una...
Pues el Pau ha tingut una adolescència amb molt de soroll musical i està, bueno, està bueno, la merda
no,
bé.
Jo,
això explica moltes coses.
No, a veure, tot depèn del número de decibels. A més, jo el que no sabia és que, de la mateixa manera que tenim diotries quan, sí, i les ulleres que portem depèn de lo que hi vegis, a pos unes diotries, una altra, jo no sabia que de sentir, no tots sentim igual. És a dir, que hi ha gent que hi sent més, sí, gent, perquè sí, una vegada un metge a mi em va renyar, em va dir, senyora, em va fer una prova de so, perquè, sí, bueno, perquè se'm van tapar les ulleres X, no? X. Llavors resulta que em van fer una prova de so i quan surto el metge em renya. La primera vegada a la meva vida que el metge em va renyar. Senyora, fa més de 30 anys que treballo aquí i és la persona que sent més. Dic, ostres, bueno, i llavors, esclar, d'ençà...
Per això vostè és la vicepresidenta i va ser la presidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Sí, que la vaig crear, la, sí, vaig, sí, crear, la perquè no, els veïns només em deixaven dormir 2 hores.
Tenia uns veïns a dalt que donaven, no, pel sac tot el dia.
O sigui, jo vivia el quart i el tercer. No, és que eren ninis, o sigui, ni treballaven ni estudiaven, i la seva mama els hi va comprar aquest pis. I, esclar, el gòtic...
I va passar fatal, vostè,
no,
clar.
No està insonoritzat. I cada dia, fins a les 4 de la matinada, clar, música i soroll.
I aleshores, quan vostè... Tornant als patis.
Sí, perdó.
No,
sí.
Quan vostè diu els nens han de poder fer soroll.
Per suposat. A veure, fer soroll, els nens han de poder expressar-se. Si una vegada un nen... Jo ara tinc un net de 3 anys, i l'edat típica que si no li dones una cosa, comença a cridar.
Vostè deu passar fatal.
A cridar, home. I llavors jo vaig mirar un dia el número de decibels i passava de 80 decibels als seus crits. Doncs a mi...
Ah, aquests... vostè
va, la Guàrdia Urbana,
va mirar els decibels del net.
No, perquè
net.
Jo tinc els... O sigui, en qualsevol situació, tinc en el mòbil, o sigui, sóc una iaia que es va adaptant als temps, intento adaptar-me als temps.
Home, no doncs, sé jo. Doncs no sé si tinc... li diria adaptar-se al temps, això, però vaja.
Home, si a tu t'afecta, perquè, esclar, o sigui... El sistema nerviós meu, quan comença a cridar i passen d'aquests decibels, m'està afectant el sistema nerviós. O sigui, és com si jo pagués amb una persona o li fes...
És una agressió.
És una agressió, exactament. Ho diu bé aquest xicot, eh?
No, però aleshores no em queda clar. Vostè, és a dir, a l'horari d'escola, que el soroll que es produeix a l'escola s'ha de limitar, no s'ha de limitar, s'han de tancar els patis...
A veure, jo penso... que si jo he treballat com a professora, sí, llavors jo sé el que és el soroll, a més, d'educació física, o sigui que estaven a fora fent futbol, fent bàsquet, fent vòlei, el que fos. Llavors, els nanos han de poder expressar-se i expressar, sí, què vol dir? Cridar o no cridar? Vull dir, han de poder expressar-se. Llavors, si resulta que no tenen pati i han de fer servir això, doncs que insonoritzin aquesta part i ja està.
Va, però llavors els has de tancar. Has de posar un sostre, un pati.
Has de insonoritzar el
pati.
Perquè, esclar...
L'Ignacio Rigau, que és advocat i també agorista. Ignacio, què tal? Bon dia.
Uh-huh. Hola, bon dia.
És una de les, és un advocat dels que va presentar, diguéssim, les al·legacions de perjudici que va redactar per portar això a la justícia europea. Ignacio, què és el que al·lega el seu client?
A veure, el meu client el que al·lega és que ell és veí, està justament al costat, ell mira cap al pati de l'escola i el que ell mai ha reclamat i porta anys barallant-se amb l'escola, mai ha reclamat que els nens no vagin al pati, que no gaudeixin del pati, que no facin activitats, simplement que es despleguin una sèrie de mesures per mitigar el soroll o per fer, diguem, la convivència entre el veïnatge i el veïnat i el col·legi més tolerables. Aquí el que estem veient, i això està de fet certificat pel propi Ajuntament de Barcelona, és que fins i tot dins dels límits màxims de soroll durant el dia, on la tolerància és major, s'entén perquè durant el dia hi ha activitats, ja sigui al carrer, ja sigui a l'escola, fins i tot durant els límits màxims el soroll es supera. Per què? Perquè durant molt temps, en aquest cas, aquest col·legi, o bé concentrava tots els nens davant o a una pista davant de l'edifici on hi ha el meu client, on viu el meu client, o fins i tot hi havia elements que feien que el soroll fos fins i tot més escandalós. Per exemple, es jugava a futbol a un pati on les valles que rodejaven el camp de futbol eren de metall, coses així. És veritat que aquest col·legi en concret té altres pistes o altres llocs on poder allotjar els nens perquè vagin al pati sense que causin tant soroll. I fins i tot el que trobem és que aquest mateix col·legi realitza activitats extraescolars, com pot ser, i ni tan sols extraescolars, activitats que no són part del programa lectiu o del programa escolar, com pot ser una lliga de futbol, sala i coses així, una lliga de futbol, que s'allarguen fins i tot més enllà de les 9, 10 de la nit. I nosaltres el que estem reclamant sempre no és que tanquin el pati. Mai hem buscat que tanquin el pati. Simplement que
hi hagi... respecti la limitació de soroll.
Exacte, una convivència més que pacífica. Ja. Una convivència més que pacífica.
O sigui que al final també que hi hagi un diàleg entre els veïns i l'escola de dir, escolta, això ho farem així, els dissabtes obrirem aquestes hores, pactar una mica el marc de convivència.
Exacte. Aquest diàleg l'havíem intentat articular ara per via judicial de primera instància, com qui diu, no? Per la via civil. El que passa és que ens trobem amb la reforma legal, en aquest cas de la normativa autonòmica, que produeix una dissonància molt important, i és que tenim una directiva europea, tenim una normativa nacional i una normativa autonòmica i una normativa local, i aquesta normativa autonòmica, de sobte, el que diu és que els col·legis han de quedar fora de només les mesures de correcció del soroll, sinó fins i tot de medició. I aquí és quan el jutge, jo crec que amb bon criteri, el que decideix és elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea via qüestió prejudicial la possibilitat que un element institucional o un agent institucional quedi completament fora de l'aplicació de la normativa de sorolls.
Queda clar. Ignacio, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Sí, una cosa és quan la gent diu el soroll no molesta, el soroll perjudica la salut. I quan parlo del soroll no parlo de parlar normal ni corrent, o sigui, depèn de quins decibels. I a més hi ha una altra cosa que la gent, molta gent no té clar, i és que podem fer soroll des de tal hora a tal hora. No. I la gent que treballa tota la nit i dorm de dia, què passa? Aquesta gent, o sigui, i a més els nadons...
T'he fotut, sí, al costat d'una escola, sí, sí.
Clar, al costat, o amb un veí que fa soroll, que és el que em va passar a mi, com